celebrar una nova edició de la Festa de l'Esport amb què el municipi reconeix la tasca dels esportistes escalencs durant el darrer any. Es va fer la sala d'actes del Museu de l'Anxova i de la Sal i es va entregar 18 reconeixements a títol individual o equips. I en fa 5 era que la plataforma d'afectats per la hipoteca de l'Escala ha entrat al registre municipal una moció perquè l'Ajuntament articuli mesures per garantir el dret de l'habitatge, entre elles la sanció a entitats bancàries i altres grans empreses propietàries d'habitatges permanentment buits. I per acabar el refrany, la frase l'ha dit al dia, és regla sana no menjar quan no es té gana. Bé, i ha aclarit, i ha fet aquesta secció, que és dels començaments, però bé, avui per aquest oblit ha anat a última hora, és aquell moment que acabem ja el que és la primera hora i comencem la segona.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I és el moment d'obrir aquesta segona hora i ho fem amb aquestes dues seccions, com són l'abans de l'informatiu i el concurs. I per això doncs, li donem la benvinguda a aquesta hora del matí a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota dona.
Perfecte. Doncs saludats homes i dones, ara els expliquem què serà el que podran escoltar. Ah, és que me feies així, semblaves un àrbit com consulta amb el bar, que posa la mà així i diu, no, no, primer posa la mà i després et toca l'orella. Això vol dir que està consultant el bar. I, esclar, me feies així, pensava, podria consultar el bar.
Però llavors poso els dos braços així endavant, allò de, siga, siga!
Siguen, siguen.
Callen-se ustedes.
Sí. Siguen, siguen. Vinga.
Sí, va, sintonia i som-hi. Abans informatiu del que contindrà l'informatiu local d'avui a la una, parlarem de temes d'àmbit polític. D'una banda, explicant com Robert Bosch no descarta encapçalar la candidatura del PDeCAT a les properes eleccions i estaria disposat si es presenten per la marca de Junts per Catalunya. Hi ha convocada una assemblea de militants per aquest dijous on es consultarà a la militància d'aquesta formació si es presenten sota aquesta marca, Junts per Catalunya, o si s'adscriuen a l'etiqueta o al projecte de primàries. Bosch opta sense embuts per Junts per Catalunya. I encara en l'àmbit polític ha nascut Espores, un espai popular de reflexió que vol articular un projecte alternatiu de poble partint de conceptes com la sobirania popular. S'erigeixen com a grup impulsor de la CUP a l'Escala, tot i que neguen que presentar-se a les eleccions sigui per ells una prioritat. Àmbit cultural, primer ple del Portal Blau d'hivern. Cesc Freixes omplia l'Alfolia aquest cap de setmana, tot presentant el seu nou disc Festa Major, un treball més lluminós i vitalista, un treball on abandona la vessant tan polititzada que havia presidit els seus discos anteriors. Aquest divendres s'ha celebrat la tercera edició de la Festa de l'Esport de l'Escala. S'ha reconegut un total de 17 esportistes o clubs. L'acte es feia al Museu de l'Anxova i de la Sal. Avui en farem el resum. Avui recollirem els fragments de veu més destacats i avui recordarem quins han estat especialment els protagonistes. Sobretot, n'hi ha un que destacava per sobre dels altres, Valeri Fernández, per haver assolit la gesta de jugar i fer-ho amb regularitat a la primera divisió del futbol estatal amb el Girona Futbol Club. A l'apartat d'agenda d'activitats, un recull dels actes previstos per aquesta setmana, com la setena lectura de textos clàssics Anna Saurí, que es farà dijous a la llibreria Vitela, o el simposi de poble-ciutat que hi ha convocat per divendres al matí a l'Ajuntament. També parlarem de les exposicions, de l'estrena de la nova imatge de la Maram i de les activitats pròpies del Museu d'Empúries. I encara el temps amb Sergi Corral hi posarà la cirereta final, parlant d'aquesta tramuntana intermitent que ens està acompanyant avui, també més núvols, sobretot a la tarda. Tot això a l'informatiu, just després tertúlia a la plaça, que serà avui un cara a cara entre Pere Escat pel PSC i Albert Llach per Esquerra Republicana de Catalunya, els dos únics tertulians que han confirmat la seva presència avui. No hi serà un habitual com és Salvador Simón pel PDeCAT per assumptes personals. Fins aquí l'abans informatiu. Si vols, Joan, estic a la teva disposició per girar full i parlar d'altres assumptes.
Vinga. No, no, ja està tot dit.
Doncs si està tot dit, me'n vaig.
M'ha sorprès lo d'en Robert, que va dir que no es volia presentar i...
T'ho aclareixo potser una mica, cosa que no queda prou clara en el titular. Diu, no em tornaré a presentar pel PDeCAT, perquè estava molt ofès en com havia portat el PDeCAT al seu congrés el mes de juliol, abans de l'estiu. No s'hi sentia prou identificat, deia, a l'entrevista d'ahir al vespre. Tot plegat és una notícia que surt de l'entrevista a la Casa de la Vila d'aquesta setmana.
Perquè li diu que Junts per Catalunya.
Junts per Catalunya.
Que formava part Esquerra Republicana.
No, Junts per Catalunya és una nova marca del PDeCAT ex-Convergència. És a dir, sí que... Ojo, hi ha d'haver una tasca divulgativa important aquí, perquè les marques no es consoliden d'avui per demà. PDeCAT semblava que era la marca de consens de l'antiga Convergència, però han passat els mesos i no acabava de quallar o no s'hi sentien identificats. El president Puigdemont sembla que ara s'identifica amb Junts per Catalunya.
Hi ha la Crida, no?
La Crida és d'ara fa 4 dies, però segons sembla la Crida no jugarà a les eleccions més que a Barcelona i comptats punts. Seria més carregant cap a Jordi Sánchez i altres personatges de l'ANC, la Crida. Però el que s'identificaria més amb l'antiga Convergència, la Convergència a lloc de tota la vida, sembla que acabarà sent, o així ho desitja, si més no, així ho apunta, si més no, Robert Bosch, seria el Junts per Catalunya. I diu, no vol dir que jo vagi davant, jo a la disposició de la militància. No oblidéssim que jo, diu Robert Bosch, no he encapçalat mai el projecte del PDeCAT o de Convergència o de Junts per Cat. Jo em vaig posar a disposició del partit i el partit va considerar que jo havia d'anar de número 5. Per circumstàncies d'aquesta legislatura hi ha hagut una sèrie de renuncios a davant i ell ha acabat sent el portaveu. Serà també el cap de llista a les properes eleccions? Mira, dijous al vespre segurament que en sabrem una mica més.
Jo penso que els votants de Convergència tenen un lío en el cap. O són de Junts per Catalunya, o són de la Crida. Vam pensar, sí, de què som? A qui han d'anar a votar?
I primàries, que també els havien convidat a anar dins. Incorporeu-vos a primàries. També una de les coses que queden clares en els talls de veu que escoltarem a la notícia d'avui és que Robert Bosch és absolutament contrari de que l'antiga Convergència, o el PDeCAT, o Junts per Catalunya, s'inscrigui a primàries. Diu, pot ser una bona idea teòrica, però és una estructura molt mediatitzada per figures ex-Esquerra Republicana.
Quin lío.
Amigo. No serà fàcil decidir qui s'ha de votar.
Ja ho veig.
Des de la ràdio, des dels mitjans de comunicació, intentarem aclarir-vos tant com puguem el panorama que per endavant vagi. No és gens fàcil.
Bé,
és un panorama molt mutant respecte a convocatòries anteriors.
A hores d'ara tampoc hi ha tantes llistes o sabem tant de noms?
Noms concrets. Mira, a la travessa, de moment hi ha 2 noms confirmats, 2 candidates.
Sí, correcte.
Eva Maria Trias, d'una banda, per al grup independent, i Edna Estrems, per Esquerra Republicana. Sí que hi ha un altre nom que s'ha postulat com a cap de llista, s'ha ofert, diguem-ne, ha sortit a la palestra, Albert Pons, pels Comuns, però ell va dir, jo a la disposició del partit, si fa no fa el que està dient ara Robert Bosch. Però va dir això, però falta que se'n faci l'elecció formal, o que el partit formalment l'esculli. Seria el tercer. A veure, Víctor Puga sobreentén que encapçalarà la candidatura del PSC, però també de moment és un sobreentès. A hores d'ara crec que ningú creu que no sigui així, però formalment encara no s'ha dit, oficialment encara no s'ha decidit. El PDeCAT mou files i aquest dijous alguna cosa es decidirà. De moment és una assemblea no per escollir cap de llista, sinó simplement per consultar a la militància. Creieu que hauríem de presentar candidats a la formació de primàries o creieu que ens hauríem de presentar en marca pròpia com ara Junts per Catalunya? El seu portaveu, Robert Bosch, diu també clarament a l'avançada, abans d'aquesta consulta, jo, personalment, crec que ens hem de presentar per Junts per Catalunya. I així vaig a l'assemblea aquesta. Ara la militància és sobirana per decidir el que consideri. Punt.
És curiós, m'imagino que ara aquest mes de febrer ha de ser un mes important, almenys perquè comenci a sortir alguna cosa, perquè ja quasi ja...
No som a menys de 4 mesos. La setmana passada faltaven 4 mesos, el dia 26, perquè serà el 26 de maig. Segur que el mes de febrer, segur que abans de Carnaval se'ns aclarirà el panorama.
Esperem-ho que així sigui.
D'altra banda, la situació, el context és prou especial amb tot el que ens marca el debat d'àmbit nacional i ara amb el judici a punt d'engegar, com perquè el tema nacional ens mediatitza molt el que és estrictament local. Ho anirem veient, segur, en els pròxims dies.
Molt bé, una cosa que hem d'estar atents i hem d'anar fent-li un seguiment.
I m'has fet parlar molt del PDeCAT i Robert Bosch i no has sentit a parlar d'Espores?
No.
No has sentit un titular que anava sobre Espores?
Bueno, sí, el que acabes de dir tu. Sí.
Que diuen un espai de reflexió, però no és una prioritat nostra muntar candidatura. Que si s'atercia, fent servir un barbarisme com aquest, si s'atercia, diu, va, si surten prou propostes i prou equip i es demana, ho farem. Però, de moment, volem fer debat i plantejar alternatives i parlar d'alternatives de poble i parlar de sobirania i parlar dels problemes com la vivenda, el medi ambient, la violència domèstica, etc etc etc. Faran reunió quinzenal, però no pas per fer candidatura.
Vull dir que seran més teòrics que pràctics, en principi, sí, per el que es veu.
I tot i així, ja sí que s'alineen amb el pensament o la ideologia d'una formació ben concreta, tot i no ser-ne. Diuen, és a dir, s'autoetiqueten com a grup impulsor de la CUP a l'Escala. S'havia debatut molt, s'havia parlat de si hi havia o no hi havia CUP, si hi havia, es faria candidatura o no es faria candidatura. De moment, no. No se'n fa. Però de moment hi ha un grup d'opinió que diu nosaltres som de pensament proper a la CUP. Punt.
Els hi direm els GIC, no?
El GIC?
Sí. Grup impulsor CUP. G-I-C, el GIC.
El GIC. GIC. Es diuen espores. Les espores que pol·linitzen les abelles i que llavors fan, fructifiquen amb unes floretes maquíssimes. Doncs això, el grup espores.
Molt bé.
Punt. Sintonia. Va, que ja n'hi ha prou de política. Aquesta és la més divertida.
Molt bé, doncs aparquem la carpeta informativa política, que avui l'hem obert i hem estat un bon rato mirant fulls, i ens anem amb el sorteig perquè, Déu-n'hi-do, fa goig, no, la llista?
Home, som a 10. Som a 10. No tenim l'equip de futbol complet encara.
Bueno, ja el tindrem.
No l'hi tenim.
El tindrem, jo penso que el tindrem.
Però l'hi tenim ara.
Ara l'hi tenim?
Coses segures, coses segures. L'hi tenim ara?
Ara no l'hi tenim. Ens en falta un jugador?
Ens en falta un.
Doncs mira, que el Girona va jugar més ben 10 que amb 11 contra el Barça.
No em treguis aquest tema.
Perquè eren 10, si hagués sigut 11 ja no hagués pas dit res.
No em treguis aquest tema perquè no em van parlar ahir que encara era prou calent i avui sembla que no s'ha refredat prou encara. Ho trobo molt injust, home.
Diria moltes coses. Millor que no...
Doncs qui tingui més seny, que calli.
Vinga, tenim el número 11. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Soc la Pilar Franquesa.
Molt bé, Pilar. Doncs mira, el número 11 és el que te toca.
Molt bé, mira, a veure si hi ha sort.
Que hi hagi sort, esperem que sí. Pilar.
Pilar. Doncs apa,
Pilar. Espera't.
Mane.
Pilar, sàpigues que jugues per al dècim i també per les entrades del circ.
Ah, sí, correcte, sí.
Molt bé.
I vindries anar al circ el dia 14 de febrer?
Poder sí, poder no, però perquè l'endemà marxem allà...
Oh, mira'ls-a.
Carai.
Però vull dir que un o altre hi dia.
D'acord, vull dir que no caurien en sac foradat, si et toquessin.
No.
Si no hi vas tu directament, fer-les arribar...
I de les altres, sí.
D'acord. Doncs el número 11, Pilar.
Molt bé, gràcies.
A tu per trucar, que hi hagi sort, gràcies. Sí. Bon dia.
Adéu-siau, doncs.
Ja hem fet l'equip.
Ja tenim l'equip complet, però, que no ens agafés algun mal, d'ells, o alguna lesió, o alguna incontinència, o alguna cosa imponderable que no pogués guanyar el premi. Per tant, si tinguéssim algun substitut, doncs seria fantàstic i aniria la mar de bé.
Com que es poden fer tres canvis.
Sí. Tres canvis a la primera divisió. A les categories regionals se'n poden fer més,
Sí. No sé si hi ha entre 4 i 5. Bueno, això
no... això un entès com en Paco Torres segur que ens ho sabria dir, però bé, ara no ve el cas, no? L'altre dia vaig veure un partit de segona catalana i em va semblar que en feien molts més de 3.
Sí, pot ser 4.
Però aviam, allà ho consultarem, perquè ara entre sí. Tu i jo, ara que no ens sent ningú, deixa'm, perdona'm per aquesta ignorància, però em sembla que, mira, ara m'ho diuen 4 o 5.
5?
Sí, fins a 5, tu.
Fins a 5 canvis.
Ben, ben mig equip poden canviar.
Quasi, quasi.
Doncs va, esperem 5 trucades més abans de fer el sorteig, que el tenim previst per demà. Mm-hmm. 972-77-1000 o bé un WhatsApp al 627-40-53-99. 627-40-53-99. Un telèfon que ja hauríeu de tenir gravat i ben gravat.
Al mes, vostre, tenim aquí,
el vostre mòbil.
Parlant del WhatsApp.
Del WhatsApp.
Tenim aquí un missatge.
Que diu? Dos punts.
Bon dia... companys, bon dia, companys, pel sorteig de la setmana. Soc ministral... No, aquest penso que ja li vau donar, o
ja
no?
Ja el tenim en ministral, el tenim en ministral.
Ah, aquest és d'ahir.
El ministral és el número 1.
Però penso que he vist... la Dolors, exacte, és aquest el que volia dir.
Dolors Casadevall.
Casadevall, sí. El número 12, no?
12.
El número 12.
L'afició.
Doncs perfecte. El número de l'afició, o abans era el número del porter reserva.
El porter reserva era el 13. No?
No. Bueno, quan se feien els números,
sí.
Penso que el 12 ja anava, començava amb el primer reserva, que era el porter.
Ah.
Jo ho havia vist així, bueno.
Jo sempre recordo que, com que és el número de la mala sort o el mal punt que ningú volia,
ningú
li donaven el porter reserva, que és el que tenia menys possibilitats de sortir.
De sortir. I de fet és un número que, per exemple, en les carreres de cotxes, qualsevol competició automobilística no el veuràs mai. Ni de cotxes ni de motos.
Ni de motos. Hi havia un pilot mític del motociclisme espanyol que mai de la vida va guanyar 13 mundials.
No.
No, va guanyar 12 i un més.
12 més un.
Però 13 mai.
Doncs és un número que per assumptes del motor porta molt mala sort.
972-77-1000, us agafarem la trucada igualment si hem acabat aquesta secció, o 627-40-53-99. I va, un dècim de loteria pel sorteig de dijous, concretament és el 66.079, 66079, il·lustrat amb l'escut de la Fundació Albacete de futbol femení. I van també dues entrades a la sessió inaugural del Festival del Circ Elefant d'Or de Girona, sessió de dijous 14 de febrer. Aquí està dit, si et sembla.
Molt bé, doncs ho deixem aquí i t'esperem al punt de la 1.
Fins a la 1.
Bé, doncs hem fet aquestes dugacions habituals del començament de la segona hora. Primer, doncs, saber quines seran les notícies que es tractarà a l'informatiu i després aquest concurs. Anem donant números, ja ho saben, a través del 972-77-1000 o el 627-40-53-99, com avui ve fet la Dolors, i que també poden anar fent els oients que no vulguin fer servir el nostre número de WhatsApp, ja ho saben, el 627-40-53-99. Després hi ha tertúlia, ja ho saben, també poden enviar el seu missatge, el tenim aquí obert, encara que alguna vegada potser ens despistem un xic, però sempre intentem tenir l'aquí obert i poder llegir o poder estar al tanto, entre cometes, al tanto, al tanto del que passa. Està a la quiet. Bé, són les 12:18 minuts i tot això ho maridem musicalment amb els Efecto Mariposa, amb aquest tema que es titula ¿Qué me está pasando?
Me levanto, son las 3 de la mañana, el reloj amenazando, con los ojos como platos, esta noche será larga. ¿Qué me está pasando? Que no consigo comprenderme, solo sé que no sé nada, y todo está cambiando. Inventémonos una solución. nosotros se esfumó como si nada. ¿Qué nos ha pasado? Que borramos de un plumazo este amor que se desarma. Todo está cambiando. Olvidémonos de la solución.
El més calent a l'aigüera.
Bé, doncs, era Què m'està passant, efecto mariposa, el que ens acompanyava a aquesta primera cançó d'aquesta, podem dir, d'aquesta segona hora de Matins en Xarxa, El més calent a l'aigüera. Bé, i continuarem fent camí cap a les 12, ara amb l'agenda d'activitats culturals que deixarem per després. Primer irem a l'endivinalla de la Quincalla per continuar amb les curiositats de la Costa Brava i l'Empordà, seguint amb el sofregit de cultura, avui amb el que ens explicarà l'Albert Estengre, amb aquests contes i mentides. Sempre ens explica un conte molt ben detallat, molt ben explicat, i que bé, és aquella secció que, com toca, també la dediquem als més petits de la casa que ens puguin estar escoltant. I avui en Paco Torres, ja ho dèiem al començament, no ens parlarà de històries de la ràdio, sinó que seguirem el que fem cada últim divendres, perdó, últim dimarts del mes, veus? Ja, ara al cap, ja cap a divendres. Últim dimarts del mes, que són les històries de tren, històries interessants de trens que... alguns d'aquests encara són existents, encara hi ha línies, i d'altres que ja han anat desapareixent, i també, com no, d'alguns projectes que es varen fer i que potser, com algun, més vegada, alguna vegada ens explicava, pot ser que aquí, si aquests projectes haguessin tirat endavant, aquí tindríem tren. Però bé, va passar el que va passar. Doncs com dèiem, continuem aquí a Matins en Xarxa, El més calent a l'aigüera. Bé, i és aquell moment d'escoltar el capítol 28 de la Quincalla, de l'endivinalla de la Quincalla. En Judit Comenya, també en col·laboració de la Belfont, càpsules sobre rodolins, adagis, de Víctor Català. Com deia, capítol 28.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català o Caterina Albert ara en fa 100 anys.
Bona, Judit, saps què?
Què?
Que qui per a ell treballa, jornals no mira.
Ja ho sabia. I qui per a ell treballa, jornals no falla.
Sí, però qui és son jornaler tot l'any, posa bons diners a guany.
Vaja, tens raó. De totes maneres, home de jornal, home de poc cabal.
Dona, dona, no exageris, que tots sabem que el qui treballa per ell omple la bossa i el cistell.
Mira, tens raó. Abans de seguir, potser que diguem com acabava el darrer refrany, aquell de l'últim programa, no?
Sí, sí, mira, feia així. S'han de destriar bé les coses, sol aconsellar l'Erasme. Per exemple, una és blasma i una altra, un cataplasma.
Bé, doncs a veure si sabran acabar aquest. Qui no treballa quan és pollí, ha de treballar tarararara.
Fins aquí l'endevinalla de la quincalla, que...
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla, amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
Capítol número 28 d'aquesta sèrie, l'endevinalla, l'endevinalla de la quincalla. I ara sí, a l'agenda. L'agenda d'activitats culturals amb aquesta sintonia, no de la de l'abans informatiu.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Bé, de l'agenda d'activitats culturals destaquem. Per dijous dia 31, a les 6 de la tarda, hi haurà la 7a lectura de textos clàssics Anna Maria Saurí Font, amb la participació dels alumnes de llatí i grec de batxillerat de l'Institut El Padró i l'Institut Montgrí. Es farà a la llibreria Vitale. I ja per al primer dia del mes de febrer, és a dir, divendres, a les 9, diàlegs per l'escala del poble-ciutat, simposi sobre els reptes que planteja el fet de passar de poble-ciutat. Aquesta activitat es farà a l'Alfolí de la Sal. Doncs aquestes són les activitats que destaquem dintre de l'agenda d'activitats culturals. 12 i 28 minuts, 2 minuts per arribar al punt de 2:15, i arribarem i passarem amb la Caja de Pandora i aquest tema que porta per títol Barrio.
Otra vez llegó el invierno a nuestro barrio, cubriéndolo de un triste y gris amargo. Los árboles derraman sus hojas por el suelo, se agotan las pasiones que dejó el verano. Y otra vez toca escuchar el silbido que hace el viento al chocar con un balcón. El sonido de la lluvia al caer sobre un cartón. Ya la noche cae de nuevo sobre el barrio y los charcos se oscurecen como el cielo. El rocío cubre ya lo que alberga en su interior, oxidando los recuerdos dentro de su corazón. El manto oscuro de la noche posado sobre su cabeza. Cuántas veces he jugado en los columpios de mi barrio. Cuántas veces me he sentado en esos bancos.
Barrio, la caja de Pandora. 12:33 i és aquell moment que sí, que anem ja al que són aquestes històries, més ben dit, curiositats de la Costa Brava i l'Empordà. Les històries vindran després. Però bé, també són històries el que són, formen part d'aquestes curiositats de la Costa Brava i l'Empordà.
Sota un cel de meravella, un mantell fet de pinedes, admirada des de sempre, la Costa Brava és sensacional.
Cap de creus, no surt que...
La setmana passada fèiem el primer capítol parlant d'indians, de com els d'aquí varen anar allà i el tornar, alguns rics, altres no, i com vivien aquí portant les coses d'allà, diguem, l'arquitectura i tot el que podien per viure quasi de la manera que havien viscut allà. Bé, i canviaven la fisonomia de molts de pobles. I un d'aquests pobles que va canviar la fisonomia és Bagú, que diu la història que la petita indiana a Bagú és tan notable que no només configura l'arquitectura urbana del seu nucli històric, sinó que ha donat lloc a la Fira d'Indians que se celebra cada any en aquesta localitat al mes de setembre. Molts bagurencs, com els germans Pere i Josep Pi, Francesc Roger o Josep Ferrer, van emigrar cap a l'altre costat de l'Atlàntic entre els anys 1840 i 1850. Els que tornaren al poble compraren terrenys i aixecaren nous casals que proporcionaren a Bagú un ambient colonial que encara es respira. No en va, Bagú és una de les poblacions de l'Empordà que ha sabut conservar millor el record dels indians i de l'arquitectura colonial. En aquesta localitat val la pena visitar el carrer Bonaventura Carreres, que reuneix quasi de manera seguida les cases colonials més interessants que té la localitat, la de Francesc Roger i les d'en Pere i en Josep Pi. Les tres cases presenten unes característiques formals molt similars, amb jardins amplis, també àmplies galeries, i com la de Francesc Roger, que també conserva una decoració mural molt lluïda. No gaire lluny també cal destacar la casa del senyor Puig, que també atresora interès per les pintures. De Bagú a Cadaqués, aquesta vegada amb els cubanos de Cadaqués, la filoxera va ser especialment dura amb els conreus del Cap de Creus, sent la causa directa del fet que molta gent de Cadaqués decidís viatjar cap a Amèrica. Els cadaquesencs van anar principalment cap a Cuba i Argentina. L'èxit dels primers que hi van arribar va animar els altres veïns a seguir el mateix camí. Encara queden a Cadaqués algunes cases d'aquells indians. A partir de 1910, Octavi Serinyana va fer construir una de les cases d'indians més velles de Cadaqués. La Casa Serinyana, també anomenada Casa Blaua, és un magnífic edifici modernista que consta de planta baixa, dos pisos i golfes. La façana segueix el perfil del carrer i es comunica amb una ala situada a l'altra banda mitjançant un pont sobre el qual hi ha una terrassa. La façana modernista està decorada amb ceràmica vidriada de tons blavosos. També són notables els forjats de finestres i balconades, els frisos, les balustrades i els emmarcaments de les obertures. Doncs, indians de Bagú i indians de Cadaqués han format part avui del que són les curiositats de la Costa Brava i de l'Empordà. Bé, deixem ja doncs, l'apartat aquest de curiositats, aquesta secció, i ens anem ara amb una altra, la que ens porten des del portal Festa Festa, aquest sofregit de cultura. De les moltes seccions que hi ha, cada dimarts agafem una de diferent i aquesta vegada ens toca aquests contes i mentides que ens explica l'Albert Estengre. I avui, conte, no sabem si serà conte o serà mentida, ens parla de l'ocell espavilat.
Festa, festa.
Contes i mentides.
Amb la col·laboració de VilaWeb.
Amb Albert Estengre.
Hi havia una vegada a Barcelona un senyor a qui li agradaven molt els ocells i els boscos. I anant pels boscos, ara aquest, ara l'altre, ara el de més enllà, de tant en tant, després d'observar-ne molts d'ocells, de tant en tant n'arreplegava algun i se l'enduia cap a casa seva i el tenia allà, a una gàbia. Una vegada se'n va anar al Montseny i en el Montseny hi va trobar un ocell que feia un cant fantàstic, fabulós. El Montseny, em sembla que era. O les Gavarres. Bé, és igual. La qüestió és que aquell ocell que cantava tant i tan bé el va aconseguir i se'l va endur cap a Barcelona, cap a casa seva, i en una gàbia molt grossa i molt maca el tenia. I l'ocell cantava, cantava perquè és que no tenia res més a fer que li recordés el seu bosc, el seu entorn. Mira, cantava. Vet aquí que expliquen que un dia aquest mateix home va decidir tornar en aquell bosc i es va acostar en aquella gàbia i li va dir a l'ocell: mira, noi, que torno cap al bosc d'allà on te'n vaig treure, que vols que et porti alguna cosa? I per sorpresa seva, aquell ocell li va parlar. I vet aquí que li va dir: no, no vull que em portis res del meu bosc, vull senzillament que m'hi tornis. No, 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 no. Després d'esglaiar-se, l'home li va contestar això, que no, no t'hi tornaré pas. Si vols que et porti alguna cosa d'allà encara, i com a molt et faré algun encàrrec. I l'ocell li va dir: doncs sí, mira, si no m'has de tornar a anar allà, en el meu bosc, quan hi arribis, et plantes en el mig d'aquella clariana on te'n vas a agafar i crides que em tens en a mi engaviat a Barcelona. I així els meus parents ja no patiran tant. Aquell home, tot sorprès, va dir que sí. Se'n van tornar un altre cop cap a aquell bosc on havia tret el seu ocell. I en allà, en aquella clariana, va aixecar la vista, no va veure cap ocell, observant en silenci. Els ocells varen agafar confiança d'aquella nova cosa que s'havia posat a mig i es varen començar a moure, i a la que els va veure, l'home va aixecar els braços i va cridar: escolteu, que aquell ocell jo el tinc a casa meva a Barcelona. En els seus parents els dic que no patiu. De seguida, a la que va dir que no patiu, immediatament va sentir un soroll entre el brancam i un ocell, pom, va caure mort allà a terra. Coi. L'home se'l va mirar. Tot sorprès, va pensar: deu ser un parent d'aquell ocell que jo em vaig endur, que del disgust s'ha mort. Bé. Aquell home va fer les voltes per aquell bosc que li varen semblar. Va fer les observacions i aquell dia no va poder enxampar cap ocellot i se'n va anar cap a casa seva. I quan hi va arribar, es va acostar cap a la gàbia del seu ocell i li va dir: mira, he fet i he dit tot allò que m'has dit. I de seguida que ho he acabat de dir, un ocell ha caigut de la seva branca mort a terra. I de seguida que li va dir això, vet aquí que l'ocell que ell tenia a la gàbia, en allà mateix, pum, va caure del pal on s'aguantava, mort a terra de la gàbia. Aquell home va quedar astorat. Coi, aquest també s'ha mort del disgust de saber la mort del seu parent d'allà al bosc. Quin desastre, quin desastre. L'home va agafar, va obrir la gàbia, va treure'n l'ocell que se li acabava de morir i el va deixar en la finestra, on encara hi tocava una miqueta el sol. Així que el va deixar, se'l va mirar. I mentre el mirava, va veure, per sorpresa seva, que de seguida aquell ocell retornava a la vida, obria les ales i es plantava a la branca de l'arbre que tenia al davant de casa seva. Aquell home va fer una cara tota sorpresa. I l'ocell li va tornar a parlar i li va dir: mira que n'ets de babau. Gràcies per transmetre'm el missatge del meu company. Ell m'ha dit, amb aquest gest, en morir-se davant teu, el que havia de fer jo perquè me llaviressis. I així ha estat. I així és com jo m'he pogut alliberar. Apa, adeu. I l'ocell va emprendre un vol de no sé quant temps fins que va arribar en el seu bosc.
I diuen i expliquen que tot això li va passar a un senyor de Barcelona.
I fins aquí aquest conte o mentida que ens explicava l'Albert Estengre en aquesta secció. Bé, 12:42 minuts, pugem al tren, vinga.
A Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués.
Com cada últim dimarts de mes, parlem de trens, històries, d'aquesta vegada no de ràdio, sinó de trens. I tot això amb en Paco Torres. Paco, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia, Joan.
Bon dia.
A l'alegria que no falti.
Que no falti, encara sigui el dia que sigui. Vinga, jo ja he pujat al tren i a veure cap allà on te m'aportes. Vinga.
Bueno, abans d'explicar totes les històries d'una línia de tren de Barcelona a Lleida, tinc que explicar dels projectes que hi havia aquí a la província de Girona. Mm-hmm. Hi havia un projecte de ferrocarril transversal del Principat de Catalunya que sortia de Roses, Figueres, Amer, Vic, Manresa, Igualada, Baix i a Tarragona. Mira quina línia més maca.
Era de Roses fins a Tarragona. Déu-n'hi-do.
Ferrocarril miner. De Roses a Sant Joan de les Abadesses, Berga, a Manresa.
Ui, a Roses tenien aquí molt de protagonisme.
Ferrocarril de l'embrancament. De Massanet-Massanes a Sant Hilari-Sacalm. Un ferrocarril complementari. De Figueres a Balaguer. Uh-huh. Un altre ferrocarril estratègic, de Blanes a Portús, cap a França.
Aquest que ha seguit tota la costa, m'imagino, no?
No, aquest és un altre projecte que ja l'explicaré a l'últim. Que és
però aquest que hagués anat de Blanes a Portús...
És un altre projecte.
Però era més per interior o més per costa?
Més cap a l'interior.
Ah, més cap a l'interior, val.
Ferrocarril de Guardiola de Berguedà a Olot, Figueres i Roses. I ferrocarril de Caldes de Malavella a Palafrugell, amb un brancal a Girona i a Sant Feliu de Guíxols. També va haver-hi un projecte d'un tren miner entre Celrà i l'Escala al futur port de la Clota.
Des de Celrà a l'Escala?
A l'Escala, hi havia si ho hagués fet el port de la Clota, i servia per portar unes mines de ferro que hi havia a Celrà, cap a l'Escala...
Per embarcar i després anar a destí.
Anar a destí.
I això, esclar, vol dir que el port de la Clota s'hagués fet abans de lo que es va fer, diguem. Això són molts anys abans, no?
Molts anys abans, si ho hagués fet.
Si hagués tirat endavant aquest projecte de tren.
Això mateix. Mm. I per últim, aquest projecte que parlàvem abans, un projecte de ferrocarril de Caldes de Malavella a Figueres, amb un brancal a Sant Feliu de Guíxols. Aquest ferrocarril tenia que passar per Llagostera, Castell d'Aro, amb un brancal de Sant Feliu, continuar per Palamós, Palafrugell, Pals, Torrella de Montgrí, Bellcaire, Cinclaus de l'Escala, uh-huh, Alfar i Figueres, i en un futur cap a França. No es va fer. Tinc un llibret que ho explica tot, el projecte, el que havia de fer, de ser, però no es va realitzar.
Uh-huh.
Mira, Marc, quina quantitat de projectes hi havia. Mm. Bueno, ara anem a la història de la línia de Barcelona, Montcada, Terrassa, Sabadell, Vacarisses, Manresa, Lleida i cap a Saragossa. Remarco Vacarisses, ja que fa poc es va parlar d'aquesta estació degut a que el passat dia 20 de novembre va haver-hi una esllavissada i un rodalies que passava per aquell indret es va descarrilar i va causar un mort i decenes de ferits. Explico això perquè la gent es faci la idea per on passava aquesta línia. Posem la marxa a la màquina de vapor.
Vinga, si s'ha de posar, la posem. Vinga, que arrenqui. Ja la tenim arrencada.
Ja tenim arrencada. I aquesta que comunica Barcelona amb Sabadell, Terrassa, Manresa, Lleida, i a partir d'aquí cap a Saragossa i al centre i nord d'Espanya. Fou la primera oberta, línia oberta de Catalunya amb perspectives de línies tan llargues. La història d'aquesta línia ja el seu recorregut. Va ser construïda per la companyia del ferrocarril de Zaragoza a Barcelona vinculada al financer Manuel Girona i després per la companyia aragonesa catalana. El primer tram, a Sabadell es va inaugurar l'any 1855. Hem de dir que el primer tram entre Barcelona i Montcada es va fer en el tram de la línia de tren de Barcelona a Granollers i Girona. La companyia jugava aquest tros. I el tren sortia de l'estació de França i passava per el Clot, Sant Andreu Condal i Montcada. Això va durar fins a l'any 1862, amb l'obertura de la pròpia línia des de Montcada fins a l'estació Barcelona-Vilanova, estació del Nord, actualment clausurada, i és una estació d'autobusos, a prop de l'Arc de Triomf. Aquest tram tenia les estacions de Sant Andreu Arenal, Torre Baró i Montcada Bifurcació. A partir d'aquí, a partir de l'any 1886, hi havia la bifurcació del tren cap a Puigcerdà i cap a Manresa. Entre Montcada continua per endir-se cap al Vallès, seguint el riu Ripoll fins a Sabadell, amb les estacions de Montcada-Reixac, Montcada-Santa Maria, que és un baixador, Cerdanyola del Vallès i Sabadell. A Sabadell hi ha tres estacions, Sabadell Sud, Sabadell Centre i Sabadell Nord. I el tren va arribar l'any 1855. Mentre s'anava inaugurant el tram entre Barcelona i Terrassa, varen arribar tres locomotores de vapor. Aquestes locomotores van ser batejades amb els noms de Llobregat, Manresa i Montserrat. Continua la línia cap a Terrassa, que va arribar el dia 16 de març de 1856. Era un tram pla amb les estacions de Castellarnau i Torrebonica. Ara anem en marxa. Anem en marxa amb el...
Vinga. Vinga. Continuem amb la marxa del tren.
Aquí ja s'arria, eh? La línia, després de Terrassa, continua cap a Manresa, de 32 quilòmetres i mig, i treballaven 3.000 jornalers, contractats en contrata, i encara es feia més falta més mà d'obra, ja que el tram és una zona molt de dificultat, que tenia en compte que molts dels treballs es feien a pic i pala. I el moviment de terra, com el de materials de construcció, es feia amb bèsties de càrrega i carros.
Bueno, també suposo que hi podien posar dinamita o dinamitaven alguna cosa, aquestes pedres, que era impossible.
Per treure tot... Sortint de Terrassa, comença la serralada prelitoral a prop de Montserrat, amb força revolts i viaductes com el de Sant Miquel de Gonteres o el d'Olesa, que és un dels més notables de Catalunya per les seves dimensions i antiguitat. Arribem a Vacarisses, passant per les estacions de Sant Miquel de Gonteres, Viladecavalls del Vallès, Olesa de Montserrat i Vacarisses. Després de Vacarisses, la línia baixa ràpidament cap a la vall del Llobregat, a l'estació de Monistrol de Montserrat, que hagué l'enllaç amb el cremallera de Montserrat i continua cap a Sant Vicenç de Castellet i els baixadors de Castellgalí i els Comdals, i arribant a Manresa amb una alçada de 206 metres sobre el nivell del mar a 70 quilòmetres de Barcelona. Aquest tram fins a Manresa de via ample ibèric de 1.667 mil·límetres i via única fins a l'any 1929, que es va fer a doble via. I a partir de Manresa a Lleida, a Saragossa, és de via única. El tram de doble via, els trens circulaven per l'esquerra. En aquell temps, a la companyia del Nord circulaven els trens per l'esquerra fins a l'any 1973, que van passar per la dreta, com si... La línia es va electrificar l'any 1928 a 1.500 volts per la Companyia del Nord. El canvi de locomotora elèctrica a la de vapor o dièsel es feia a l'estació de Sant Vicenç de Castellet, uns 10 quilòmetres abans de Manresa. En l'any 1965 es convertia en 3.000 volts conjuntament amb la línia de Sant Joan de les Abadesses i Puigcerdà, i en l'any 1981 la Renfe va electrificar fins a Lleida. Uh-huh. Aquest tram ja està tot electrificat ara, actualment. A partir de Manresa comença el tram més fort de la línia al passar del Pla del Bages, dins de la conca del Llobregat, a l'altiplà central de la Plana d'Urgell. Així, amb una força de revolts i túnels i amb rampes properes al 20 per 1.000. Cada 100 metres pujava 2 metres. Això era molt per una màquina de vapor. Mm-hmm. La línia puja 46 quilòmetres des dels 206 metres de Manresa fins als 736, cap a 500 metres en 46 quilòmetres. De l'estació de Sant Guim, per baixar a 143 metres de Lleida. Amb aquestes estacions, el tren passava per Rajadell, Aguilar de Baixadors, Seguers de Sant Pere, Calaf, Sant Martí de Ses Guioles, Sant Guim de Freixenet, a 738 metres d'alçada, Cervera, i a partir d'aquí la línia va sobre llargues rectes i planeres del costat de la Nacional 2, passant per Tàrrega, Anglesola, Bellpuig, d'Urgell, Castellnou de Sana, Golmés, Mollerussa, Belloc d'Urgell, fins a Lleida. A partir de Lleida, fins a arribar al límit d'Aragó, hi ha dues estacions més. Raïmat, més coneguda per la seva producció de vins, mm-hmm. i Almacelles. El tram fins a Saragossa va arribar l'any 1861 amb 368 quilòmetres des de Barcelona. Escoltarem el tren en marxa i el soroll de les rodes. Sí, en aquell temps les vies estaven sobre través de fusta i no es van canviar fins més cap a l'any 60-70 per les de formigó. Mm-hmm. El servei de trens de llarg recorregut que sortien de l'estació del Nord en l'any 1972 es treia en tancar-se aquesta estació i passar a l'estació de França tal com era primitivament. L'últim tren de passatgers que va arribar a entrar a l'estació del Nord va ser un Ter procedent de Madrid el dia 23 de setembre de 1972. El servei de Rodalies continua en túnel cap a Plaça Catalunya, que s'havia explicat en el tren de Barcelona, Puigcerdà i Sant Joan de les Abadesses. I ara és des de l'estació de Barcelona Sants i la línia 4... La línia 4, la de Rodalies, la R4, comença a Sant Vicenç de Calders via Vilafranca, Barcelona, Manresa. Passant per l'Hospitalet de Llobregat, passava per l'estació de Sants i continuava allà per Plaça Catalunya i continuava fins a Manresa. I la R12, de mitja distància fins a Lleida, i la R38 fins a Saragossa, Lleida a Saragossa. Ara explicarem la història d'un tren emblemàtic. A Barcelona hi havia dos trens emblemàtics. L'Express de Barcelona a Galícia, el Xangai Express, i l'Express de Barcelona a Sevilla, el Sevillano.
El Sevillano, sí, sí, sí.
Aquests dos trens eren que en aquella època va haver-hi la immigració cap a Catalunya.
És curiós, aquí era el Sevillano i en allà era el Catalán.
Sí, també... Allà a Galícia diuen el català.
No, a Sevilla, t'he dit.
A Sevilla, però també a Galícia també ho diuen.
A Sevilla, quan venien cap aquí, aquí coneixíem el sevillano, per ells era el català.
El Xangai, aquest tren sortia 3 cops per setmana a partir de l'any 1949. Sortia de l'estació del Nord els dimecres, divendres i diumenges. El trajecte a Vigo, i a la colònia trigava 36 hores d'anada i 37 de tornada.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1.450 quilòmetres. Ara és una mica més curt. Una mitjana de 39 quilòmetres per hora.
Quasi, quasi a peu anaves més de pressa.
I a la colònia també al mateix temps. 1.420 quilòmetres. El tren sortia de l'estació del Nord via Manresa, arribava a Saragossa, a Raval, continuava per Arisa, Valladolid, Venta de Baños, León i Monforte de Lemos. Aquí hi havia, el tren anava amb dos tipus de línia, o sigui, quatre vagons cap a, o cinc cap a la Corunya i cinc vagons cap a Vigo. Hi havia la divisió. L'horari d'anada sortia de Barcelona a les 9 del matí, de la nit, perdó. A Saragossa arribava a les 7 del matí, continuava fins a Valladolid a les 5 de la tarda i arribava a la Corunya a les 9, a les 9 i a les 10 del matí i a Vigo a les 9. Entre 9 i 10 arribava a la Corunya i a les 9 arribava a Vigo. O sigui, 36 hores. Per aclarir aquestes 36 hores, un tren que sortia de Barcelona el diumenge a les 9 de la nit i arribava a la Corunya o Vigo el dimarts al dematí a les 9. O sigui, tota una nit, tot un dia i tota una nit. I de tornada de Vigo a la Corunya a les 8, també 36 o 37 hores més tard, arribava a Barcelona a les 9 del dematí de les 36 hores. La material rodant de la primera etapa, els vagons de passatgers, eren d'antigues companyies, Madrid-Saragossa-Alacant, la del Nord, i altres companyies que tenia, va agafar la Renfe l'any 42.
Mm-hmm. Penso que el tren està ja a punt de parar.
Vale, doncs parem-ho i continuarem al final del mes que ve aquest viatge que encara hem de continuar parlant.
El tren està ja frenant, això vol dir que ja hem arribat a l'estació amb aquest recorregut que hem fet. Sí que...